Maria Teresa Compte, presidenta de l'Associació d'Acollida de Víctimes d'Abusos a l'Església, Betània, bona tarda.
Bona tarda.
Com és l'acompanyament d'una persona que ha patit una situació d'aquest tipus?
És llarg. Comencem per aquí. És llarg. I també depèn una mica de cada persona. Jo començaria dient doncs, que al final totes les persones que ens truquen a la porta, no?, que d'alguna manera establim amb ells una relació de confiança per treballar, doncs, han patit el mateix. Diguem, han patit abusos en un context religiós, no totes necessiten el mateix, no totes viuen en les mateixes circumstàncies, per tant, és un procés llarg, dolorós, però no és idèntic, no? Diguem que hi ha tants processos com persones.
Quines són les conseqüències d'aquests abusos en una persona, no? En el moment en què comença a treballar o en què se sap com està aquesta persona?
Doncs a veure, jo crec que s'hauria de distingir quan els abusos es pateixen sent menors d'edat o sent persones adultes, no? Diguem que hi ha efectes que poden ser semblants, però evidentment quan es pateixen sent menor, doncs els efectes diguem que van condicionen, no? Jo crec que podríem dir-ho així, jo no soc psicòloga, però condicionen el desenvolupament d'aquella persona en totes les seves dimensions, no? El dany és molt profund. Jo crec que s'ha de fer aquesta distinció entre quan una persona pateix els abusos sent menors, com condiciona això el seu desenvolupament personal. Després, per parlar d'efectes que poden ser més comuns, doncs, físics, psicològics, emocionals, morals i els efectes religiosos i espirituals, que són els que més oblidem.
Què vols dir amb els efectes religiosos i espirituals?
Home, doncs que evidentment quan els abusos es produeixen en un context religiós que està marcat fonamentalment per la confiança, no? I per la confiança de naturalesa espiritual, bé sigui perquè doncs, els pares confien l'ensenyament, l'educació d'un fill a una escola religiosa o perquè el porten a una parròquia perquè volen doncs, que creixi en un procés de formació cristià, per rebre sacraments d'iniciació, o quan una persona doncs, pateix els abusos en una relació d'acompanyament espiritual, de confessió o de discerniment vocacional, doncs, evidentment, no? La seva dimensió espiritual, el sentiment que la religió és la imatge de Déu, la participació en els sacraments, les relacions d'allò que és religiós, amb els símbols, amb les pregàries, amb els sacraments, es veu absolutament distorsionat, no? I, evidentment, el pitjor és la relació amb Déu, no? El fet que els abusos produïts en contextos religiosos o en contextos d'acompanyament pastoral, espiritual, doncs, al final, el que trenquen i el que distorsionen és la relació personal amb Déu.
Els abusos a dintre de l'Església són segurament encara més difícils de destapar i d'explicar. No sé vosaltres, des de que heu començat, quines xifres heu comptabilitzat d'aquest tipus de casos?
Doncs mira, nosaltres fa ja 3 anys que existim, no? El 2 de febrer de l'any 19, per tant, acabem de complir 3 anys, no? Estem iniciant aquest tercer any de treball, de feina. En 2 anys i mig, perquè durant els 7 mesos que va durar el confinament no vam rebre ni una sola demanda d'ajuda, no? Durant 2 anys i mig nosaltres hem atès que 90 persones. 90 persones que totes elles, aquestes 90 persones, han patit abusos en context religiós, ja sigui institucional, escola, parròquia, noviciat, seminari, Universitat de l'Església, Facultat de Teologia, els contextos són molt diversos, o en relacions de discerniment vocacional, acompanyament espiritual, 90 persones.
Ja per acabar, un cop no, algú es demana ajuda, es detecta un cas, es reconeix aquest cas, quins són els primers passos perquè aquesta víctima es pugui recuperar?
Primer, escoltar el que ens volen explicar, crear un vincle, un espai de seguretat, no?, perquè per les víctimes és molt important poder explicar el que va passar, ser escoltades, però no ser escoltades només per ser escoltades i prou, no? Vull dir, la víctima demana reconeixement, demana que la persona que escolta s'impliqui, que estigui disposada a acompanyar i a comprometre's, que reconegui el que va passar, no? Jo crec que és fonamental reconèixer la injustícia. Si no reconeixem que els abusos són una injustícia, difícilment podrem avançar, no? Per tant, l'escolta, la capacitat d'escoltar no és només seure i mirar i que un dia fins allà on vol, no? Sinó d'escoltar amb una finalitat, que és la finalitat de fer justícia, o almenys intentar-ho, i una finalitat reparadora, no? Perquè la recuperació només no és tampoc cooperació només terapèutica. La persona necessita ser reconeguda perquè acaba que pugui semblar una contradicció si algú no és reconegut com a víctima, per tant, com a persona que ha sofert una injustícia deliberada, a més, en una relació interpersonal, que són víctimes perquè algú les ha convertit en víctimes. No? El reconeixement de la seva condició de víctima és fonamental per deixar de ser-ho. Jo crec que aquesta expressió, deixar de ser-ho, és l'últim pas del procés, no? Que una persona pugui dir, he posat un punt final, la injustícia que han comès contra mi ha estat reconeguda, hi ha hagut una institució que s'ha fet responsable del mal que van perpetrar contra mi, i amb un procés conscient, no?, de reparació que nosaltres intentem, si és possible, sigui també restauratiu, doncs es pot posar un punt final en aquella cosa que va passar un dia i que no ha de condicionar ni determinar la vida de ningú, perquè ningú neix sent víctima, no? Deixem com a persones que, si parlem des d'una perspectiva transcendent i cristiana, estem cridades a ser plenament humanes, no? I els abusos, si m'ho permeteu dir així, perquè crec que és el llenguatge religiós més visible i que pot ser que els oients de ràdio se'l millor ho entenguin, en el fons els abusos sexuals traicionen el pla de Déu per cadascú de nosaltres.
Doncs Maria Teresa Comte, presidenta de l'Associació d'Acollida de Víctimes d'Abusos a l'Església Betània, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i bona feina.
Gràcies a vosaltres per l'interès, per voler saber i pel vostre compromís. Un plaer.